COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20, continuem Herrera en COPE des de Tarragona. És dimarts, és 28 de febrer, el dia en què escoltem la crida dels Mossos d'Esquadra alertant d'un vídeo de contingut pedòfil que circula a través de WhatsApp. Ja hi ha dues persones en presó preventiva per haver-lo reenviat i els Mossos recorden que tenir-lo i compartir-lo pot ser constitutiu de delicte. Per tant, molt de compte amb allò que rebem, allò que reenviem, sobretot encara que sigui amb voluntat d'alertar als nostres coneguts. Si ens arriba per qualsevol via contingut d'aquest tipus, el primer que cal fer és alertar la policia i, evidentment, no reenviar-ho mai, en cap cas, a ningú. Com cada dia hi posem música a tot plegat, avui Phil Collins amb Su Studio. Al programa tindrem molta actualitat, vindrà també la nostra dietista nutricionista i amb la Dara Giner parlarem dels greixos que cal evitar i per què. Tindrem també recepta, vindrà de la mà del Carles Juncosa, del Set de Tu, amb un plat amb carxofes. I a partir de la una parlarem també de moltes qüestions, per exemple, de l'ONG Banc Farmacèutic, per saber més de la campanya de recollida de medicaments que organitzen aquest proper dissabte. Vindrà el Ramon Palau amb novetats destacades del Mobile World Congress i tancarem el programa amb música, amb la de Phil Collins amb The Less Serious Band. Recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23, obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis. Anem primer a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Avui aniran creixent alguns intervals de núvols mitjos o alts amb unes temperatures que poden ser una miqueta més baixes, excepte al litoral, on més aviat poden pujar un palet. Per tant, esperem màximes de 20 a Tarragona, de 19 graus a Reus, 20 també al Vendrell, 16 graus a Gandesa i 22 a Tortosa. Pel que fa al vent, bufa de l'oest i anirà intensificant-se al llarg d'aquest matí fins a bufar amb molta força cap a les muntanyes del sud de Tarragona, la zona dels ports, sobretot, però també la Serra del Montsant.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. Atenció a aquesta alerta que llancen els Mossos d'Esquadra. Alerten de la difusió d'un vídeo de pornografia infantil via WhatsApp. El vídeo va acompanyat d'un àudio en àrab on s'apela a difondre'l per tal que la mare del menor el pugui reconèixer. Hi ha dues persones ara mateix en presó preventiva per haver reenviat aquest vídeo. Són dos dones marroquines de Vilanova i la Geltrú i, a més, s'han interposat ja dues denúncies també per part de persones que han rebut aquestes mateixes imatges. Ruth Guerrero.
Els denunciants, que també són d'origen àrab, han informat a la policia que coneguts seus han rebut l'arxiu i l'estan reenviant perquè va acompanyat d'un àudio en àrab que apela a difondre el vídeo per tal que la mare reconegui el menor, tot i que no se li vegi la cara. Les imatges del vídeo corresponen a un nadó de pell blanca i el seu contingut és molt dur, segons indiquen els Mossos. La investigació està oberta i els Mossos recorden que es tracta d'una acció molt greu i deixen clar que la possessió de pornografia infantil ja és un delicte. Així mateix, ells indiquen que cada vegada que se'n fa difusió, sigui amb la intencionalitat que sigui, s'està col·laborant amb els autors dels abusos sexuals de menors i amb el col·lectiu que consumeix aquest tipus de material tan sensible. Demanen que, en cas de rebre material que contingui contingut sensible relacionat amb pornografia infantil, mai s'ha de difondre i cal denunciar el fet immediatament.
I els ho avançàvem ja aquest dilluns. La Policia Nacional ha desmantellat un laboratori de producció de cocaïna a una nau industrial a les afores de Reus, a la carretera del Morell. Hi ha 5 detinguts i s'han decomissat 12 quilos i mig de droga en una operació que s'ha fet en col·laboració amb la policia colombiana.
Els detinguts formarien part d'una xarxa internacional amb base a Colòmbia que tindria entre els seus líders un cuiner expert en processament i extracció d'aquesta substància que va traslladar-se expressament des del país sud-americà el passat mes d'octubre després d'haver-se-li prohibit l'entrada a Espanya mesos enrere. En els escorcolls, els agents van decomissar 12,5 quilos de cocaïna, una part de la qual camuflada entre adob i terra, així com diversos productes químics, materials de laboratori per extreure la droga, un vehicle i 1.300 euros.
I els delictes al Camp de Tarragona s'han reduït gairebé un 20% en 5 anys. Això sí, cal dir que s'han disparat les temptatives d'homicidi, 26 casos en comparació amb els 11 de 2015, i creix també el nombre de robatoris en domicilis.
Segons el darrer balanç de Mossos d'Esquadra, l'any passat els delictes van reduir-se un 4,5% i en 5 anys s'ha baixat dels 50.000 als 40.000. De l'any passat destaca l'increment en temptatives d'homicidi, sobretot per conflictes amb arma blanca i també dels abusos sexuals. S'ha passat de 69 casos el 2015 als 94 de 2016. El territori es va cometre 5 homicidis i en tots els casos les víctimes van ser dones. Del balanç policial també se'n desmarca l'augment de les estafes i un repunt en els robatoris amb força domicilis. L'any passat se'n van registrar prop de 3.900. Albert Batlle és director general de la policia.
A Tarragona al Camp de Tarragona hi ha hagut un lleuger reapunt, però és la segona millor xifra dels últims 7 anys. Vull dir, això també ens interpel·la, ens obliga també, per una banda, a fer molta pedagogia respecte als temes d'autoprotecció i, evident, també doncs, als nostres equips d'investigació per poder anar corregint aquest tipus de fets.
Si bé els robatoris en domicilis és el delicte que més preocupa la ciutadania, no és el més freqüent. El que comporta més atestats és el furt. Les estrebades s'han disparat en un centenar més aquest 2016.
A 12:28 pràcticament, canviem radicalment d'assumpte, parlem ara de xifres, bones xifres de turisme, i és que sembla que a Reus, a la ciutat de Reus, s'ha trencat per primera vegada l'estacionalitat, Ruth.
Sí, la ciutat aconsegueix per primer any que més del 60% dels visitants ho facin fora de temporada, tot pel que fa als diferents espais gestionats per l'agència Reus Promoció. El 2016 s'han tancat amb increments entre el 5 i el 36%. És el cas del Gaudí Centre, que ho ha fet en un 5%, amb 60.000 persones, o l'Institut per Amata amb un 36 amb 7.113 persones. Es deu a tres objectius, com ara el nombre de persones que pernocten als hotels de la ciutat, la pujada del nombre de visites individuals o de grups escolars o de la tercera edat. Des de la regidoria diuen que continuen treballant de cara al futur. És la regidora de projecció de la ciutat, Montserrat Caelles.
El que fa que continuem en aquesta línia, creiem que cap aquí és cap on hem d'anar, doncs perquè Reus és una ciutat que té els atractius que suficients com per donar en qualsevol època de l'any tot allò que necessita o tot allò que busca el visitant i molt enfocats doncs, a un públic cada vegada més exigent. Però ser exigents i no quedar-nos tampoc amb aquesta complaença.
Per augmentar aquest nombre, aquestes xifres s'han posat en marxa dos projectes. Coincidint amb la celebració dels 10 anys del Gaudí Centre, es farà una programació especial enfocada al públic familiar i local, i també es pretén establir un calendari estable al voltant del vermut, del patrimoni i de l'activitat cultural.
Més qüestions. S'urbanitza el passeig marítim de Sant Carles de la Ràpita per millorar-ne la mobilitat i integrar-lo al municipi.
L'actuació ha de reforçar la integració del port amb la població, eliminar barreres arquitectòniques i millorar la mobilitat dels vianants. Les obres han de durar 2 mesos i es preveu que acabin el mes d'abril. L'alcalde de Sant Carles de la Ràpita és Josep Caparrós.
Una millora que ens ha de permetre millorar tot el que és el pas diguéssim, dels vianants, tot el que fa referència a totes les voreres de pràcticament la totalitat de l'avinguda dels Alfacs de la Ràpita. Una millora que permetrà també millorar tot el que és el mobiliari urbà de tota aquesta façana marítima de la Ràpita.
Precisament, la xifra del matí ens porta fins a Sant Carles, on els més de 4,7 milions d'euros d'impacte econòmic que ha generat l'estació nàutica de la Ràpita en 5 anys.
Un estudi revela que l'activitat turística i comercial al voltant d'aquesta organització suposa gairebé una quarta part del PIB local. Les conclusions del document revelen també que cada euro d'inversió municipal a l'estació nàutica, el consistori assumeix anualment 24.300 euros en assistència tècnica, permet generar-se 57,90. Actualment, l'estació nàutica de la Ràpita pleguen 84 empreses i entitats associades que suposen uns actius totals de 67,84 milions d'euros, 300 treballadors i una facturació de 22,73 milions.
En plana econòmica, l'Ajuntament d'Amposta ha tancat l'exercici de 2016 amb un romanent de tresoreria de 6 milions d'euros. 4 milions de superàvit es destinaran a obres de renovació de clavegueram, pluvials o enllumenat.
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha recordat que la llei d'estabilitat pressupostària estatal permet, en aquest sentit, que el consistori pugui invertir aquests diners en obres financerament sostenibles. Actualment, l'endeutament del consistori se situa en el 53%, per sota del 54% de fa un any i lluny del màxim del 120% que permet la llei.
I la notícia que ens ha cridat l'atenció avui, la xarxa 5G ha permès conduir un vehicle des del Mobile World Congress per un circuit de Tarragona. Telefònica i Ericsson han fet aquesta demostració de conducció remota amb aquesta tecnologia innovadora.
El vehicle es trobava físicament en un circuit a més de 70 quilòmetres d'on es celebra el Mobile World Congress. Era a Tarragona i a través de la xarxa 5G han fet la primera demostració de conducció remota en temps real. El responsable d'innovació i transformació de Telefònica és Guillermo Batalle.
La red responda muy rápido. Unas latencias que estaríamos hablando del orden de 2 milisegundos en la parte radio. Esto te permite finalmente al conductor que desde el stand de Telefónica conduce el coche, parece que se encuentra en Tarragona manejando el coche. Y de hecho hemos colocado unos obstáculos, unos baches, y con los sensores que detectamos el bache, obviamente en Tarragona, se percibe la persona que está sentada aquí a 70 kilómetros.
En un experiment desenvolupat per Telefònica i Ericsson amb la col·laboració de l'Institut Reial Suec de Tecnologia i l'empresa Aplus Idiada, amb seu a Santa Oliva, al Baix Penedès.
12 i 32, destaquem també avui que Agricultura està intensificant les mesures per recuperar l'hàbitat de la cabra salvatge als ports. Es calcula que hi ha hagut una davallada del 5% de la població a la reserva pel canvi de l'entorn i pel brot de sarna detectat fa 4 anys.
Als ports, des de fa 20 o 30 anys, la vegetació s'ha anat abandonant i tancant, i a mesura que passava això, la pastura i la vegetació més bona per la cabra ha anat desapareixent. Això fa que les cabres tinguin menys espai i que la quantitat d'aliment sigui també menor, de manera que els animals creixen menys i creixen poc. El subdirector general d'activitats cinegètiques, Jordi Ruiz, ha detallat a l'Agència Catalana de Notícies que es tracta de recuperar algunes zones antigues de pastures. De fet, les mesures ja es venen aplicant des de fa un parell d'anys, però ara, des d'Agricultura, reclamen unes mesures més específiques i de més abast.
Les mesures més importants poden ser recuperar bancals antics, sobretot estem parlant d'ambients agraris perduts. És a dir, de bancals, de zones que hi havia pastura, de zones que hi havia conreu, i que ara doncs, es podria estressar o es podria recuperar, reobrir l'hàbitat, i evidentment quan el sol pot tocar terra i hi ha el que se'n diu el banc de llavors, l'herba hi surt ràpidament, no?
Arribem a les 12:34 amb la bona notícia del matí. Dos hotels de Salou estan entre els millors per viatjar en família, segons el portal TripAdvisor.
Els Traveler's Choice són uns guardons concedits pel portal TripAdvisor. S'atorguen cada any i es seleccionen 25 establiments en diferents categories basant-se en les opinions i comentaris dels viatgers. Enguany, dos hotels de Salou ocupen la 15a i la 21a posició en el rànquing de millors hotels per viatjar en família. Són l'H10 Salouris Palace i l'H10 Mediterranean Village.
Repassem portades de diaris per tancar el bloc informatiu. Comencem ruta amb el de Tarragona.
El titular és per entrar a robar un domicili surt barato i la imatge és per una drag queen que viu al fons del mar. Drag Divax, la guanyadora del certamen de drag queens i queens del Carnaval de Tarragona.
Passem també pel Reus Digital.
S'endinsen al món de la maternitat amb No tinc ganes de ser mare i que una setantena de persones es concentren a Reus per donar suport a Francesc Homs.
Passem també pel del camp.cat.
Destaca la detenció a Reus de 5 narcotraficants colombians que produïen coca i que els Mossos comptabilitzen 25 intents d'homicidi l'any 2016 al camp de Tarragona.
I acabem la repassada amb el diari Més.
El titular del dia és pel desenvolupament de la Budellera, mourà més de 99.000 vehicles diaris a la zona i la imatge és per s'encenen els fogons de l'Expoprofit.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Amb això arribem a les 12:35. Ens aturem només 40 segons per la publicitat i arriba ja la Dara Giner, que avui ve a parlar-nos de greixos nocius per la salut.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
Ya ha llegado al supermercado del Corte Inglés la Feria de Alimentos de Europa, con más de 2.000 productos por descubrir.
Los más exquisitos vinos de Francia y Portugal, salchichas alemanas, cervezas del Reino Unido, el famoso chocolate suizo.
Feria de Alimentos de Europa en el supermercado del Corte Inglés. Todo un recorrido gastronómico por Europa.
Vinga, un dimarts més ens torna a tocar de parlar de dieta saludable, d'aquest pla d'alimentació saludable que hem de fer tots i totes, i per fer-ho necessitem la nostra dietista nutricionista particular, la Dara Giner. Dara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bon dia, Mònica.
Escolta, la setmana passada parlàvem de carxofes.
Sí.
No sé si van quedar ganes de provar aquestes postres amb carxofa que fan a Amposta.
M'han quedat ganes.
És curiós, sí.
Molt curiós, molt curiós.
Per tant, mira, ingredients que de vegades no associem, sí, no, a les postres es poden fer servir.
Doncs, bueno, escolta, és que la imaginació del cuiner és...
Inabastable.
Exactament.
Doncs mira, fins a 19 de març tenim temps d'anar a Amposta a les jornades de la carxofa.
Tenim temps, llavors, mirem.
Vinga, és bona excusa. Mirem. Sempre és bona excusa anar a les Terres de l'Ebre, sí, però mira, si encara hem de tastar coses curioses...
Un postre de carxofa, un arrosset...
Ai, un arròs. Ai, sí, que bo, per favor.
Ja està, fixem-ho aquí ja.
Però bé, crec que avui no vens a parlar-me de carxofes, sinó de coses que hem de tatxar de la nostra dieta.
Sí, seria qüestió d'evitar.
A veure, quines són? Són
moltes.
Dic
qüestió perquè és difícil, però en particular parlarem dels greixos que cal evitar.
Greixos que cal evitar, eh?
Sí.
Apuntin. Ja podem començar a fer llista, ara veurem si és fàcil o difícil evitar-los. Sí.
A veure, cal evitar-los, principalment, la raó és perquè no són beneficiosos per a la nostra salut, tot el contrari. S'associen en malalties de gran prevalença, cardiovasculars, el ictus, l'infart de cor, són malalties cardiovasculars.
Sí.
La hipertensió també és una malaltia cardiovascular perquè augmenta la tensió i ens pot donar, pues, pot desenvolupar un ictus, etcètera, etcètera.
Sí, sí, s'ha de controlar.
Exactament. I aquests greixos també es relacionen en totes aquestes malalties com diabetis, càncer. Llavors, clar, hem de controlar-los a la dieta. El problema és que dels que parlarem avui, ens agradi o no, per desgràcia el trobem en molta quantitat de productes que no ens hi fixem si no llegim les etiquetes.
Això.
No ho pensaríem mai, però allí està.
Però hi són, no? Aquí, exacte, la recomanació aquesta que fem tantes vegades, no? De llegir l'etiquetatge, sí, per saber què porten els aliments, no?
Sí, i està molt bé llegir l'etiquetatge, però des d'aquest punt de vista de professional sanitari, en particular dietista nutricionista, tenim molta feina en educar, perquè tu pots llegir una etiqueta, però si no saps el que posa, igual és com llegir... fórmules químiques,
sí, sí,
que no en tens ni idea, no?
I tant.
Llavors, donaré 4 noms de greixos que, si estan a l'etiqueta, millor que els tregui, que no consumeixis el producte i consumeixis un producte menys processat, més natural.
Natural.
O que substitueixis per un altre que sigui més saludable.
O sigui, quins noms ens han de fer saltar una mica l'alarma? A veure.
Greixos saturats. Per exemple, quan diem greixos saturats, volem dir el greix de palma. No oli de palma, és greix de palma. Explicaré quina diferència entre greix i oli.
A veure.
Greix de coco, grasa de coco, també. Compte amb això. I, a més, aquests grasses vegetals.
Sí,
tot i ser el nom de vegetal, no vol dir que sigui saludable.
Ah, amiga, o sigui que té truco.
Sí, sí, perquè tinc algun pacient... No, però fica grasses vegetal, llavors és saludable. No, no, senyor,
no, per què.
Vegetal no vol dir saludable. Porta l'etiqueta de greix. Llavors aquí tenim unes connotacions que ens hi hem de fixar. Quina és la diferència entre olis vegetals, com l'oliva, com el girassol, i greixos vegetals o greixos animals? La diferència és molt fàcil. Si un greix està sòlid o semisòlid a temperatura ambient, com la mantega de porc o la margarina, que és vegetal, llavors és greix. Perquè un oli sempre és líquid a temperatura ambient, com l'oli d'oliva. Sí que és veritat que si el posem a la nevera fa aquelles bombolletes.
Sí, bueno, solidifica una mica, no?
Claro, perquè està refredat. Això és normal. Però a temperatura ambient els olis estan líquids i els greixos estan sòlids. Ja veiem que entre oli i greix hi ha diferències químiques i físiques. Hem d'entendre que no és el mateix cuinar amb un greix que cuinar amb un oli. Els greixos es fan servir, i ara entendrem moltes coses, per donar una textura més, com diria, més palatable, més saborosa en els aliments, una textura més esponjosa. Per això, molts greixos vegetals o greixos animals els trobem, per exemple, en productes de brioixeria.
Clar.
Fixem-nos en la brioixeria industrial, aquella brioixeria que està empaquetada en els supermercats, i llegim l'etiquetatge. 100% convençuda que trobarem algun tipus de greix vegetal o especificat greix de palma o greix de coco. Normalment és greix de palma, ¿vale? Són greixos més econòmics que els propis olis, però a més els hi confereixen a aquesta brioixeria una textura que és aquesta tan agradable, aquesta olor tan agradable que ens agrada tant i ens atreu moltíssim.
És com aquella dita, no?, que diu més sucre, més dolç. Clar, si posem sucre o hi posem mantega, doncs tot és més, diguéssim, apetecible.
El que passa és que, clar, s'ha comprovat que si s'excedeix un 6, entre 6-7%, del total de calories que hem de consumir, ¿vale?, siguin els requeriments per persona, pues, diferents per cadascú, no? Però a partir del 6% de greixos saturats en una dieta, ja té perill de que ens acabi fent doncs alguna placa d'ateroma, és a dir, les artèries com se taponen, o desenvolupar malalties a causa d'aquests greixos saturats. I llavors és important que en la nostra dieta tinguem principalment les fonts de greix monosaturades o poliinsaturades, que són fruits secs, oli d'oliva, oli de girassol, tot i que tenint oli d'oliva de tanta qualitat que tenim aquí, jo li dono un vistiplau pues, important i crec que s'ha de reforçar, i allunyar-nos d'aquests greixos que s'utilitzen més en la indústria alimentària, en productes processats, i que realment podem portar-nos perill per la salut.
Clar. Vale. Has dit, per exemple, has dit greixos vegetals. Atenció, quan diu greixos vegetals, que no és que sigui, mira, com menjar-te aquí un plat de bledes, eh?
No, clar, no té res a veure.
Clar, greix o oli de coco, no? També, compte amb això. Sí. I has dit també oli de palma. Justament, últimament, els últims dies, no?, hem sentit parlar d'aquest oli de palma, perquè ho hauran sentit alguns dels nostres oients. La periodista Samantha Villar, a través de les xarxes socials, ha tingut, diguéssim, una enganxada, bé, ella no, l'ha tingut una empresa que es dedica a fabricar molts productes, en concret productes també per nadons, no?
Sí, productes papilles, infantils, llet, de tot
exacte,
tipus.
També melmelades, no?, i coses
així. Sí, de tot tipus.
Però bé, en aquest cas és zero, ho poden trobar això a les xarxes socials, a més, jo crec que aquest cas s'estudiarà a les facultats de comunicació i de...
Sí, segurament, no?
I de com gestionar xarxes socials per una empresa, no?, perquè Samantha Villar va llançar una pregunta, va dir, hola, empresa Ero, perquè feu servir oli de palma als vostres productes per nens? I bé, ells van contestar per peteneres, que s'acostuma a dir, sense explicar realment el per què, no? Que al final tu em deies, ho comentàvem abans d'entrar, em deies, és que està permès fer servir l'oli de palma, no? Legalment.
Exactament, no, totalment. La legislació, ja no només espanyola, a veure, aquí a Catalunya, evidentment, ens regim per una legislació global a nivell d'Espanya, però aquesta legislació espanyola té molts punts en comú amb la legislació europea, d'acord? La legislació europea diu principalment això i els països de la Unió Europea pues, adapten les seves lleis a el que diu Europa. Bueno, la legislació europea és laxa en aquest sentit, en el sentit de, bueno, pues, no vull dir que no té per què no ser-ho, perquè si un producte s'ha demostrat que... bueno, no té per què tenir problemes en la salut directament, doncs, si no se'n fa un abús...
Si no és nociu, exacte.
Exactament, perquè realment la droga ho fa al nivell que tu mengis de qualsevol altra cosa, no? Doncs, bueno, si no s'ha demostrat que és realment nociu, doncs es pot fer servir. Clar, aquí ja entra una cosa és el que diu la llei i l'altra cosa és la moral o la ètica d'una empresa. També entenc que hi hagin cases, ja no vull dir-ho, altres,
qualsevol,
que facin servir
sí,
aquests,
moltes,
aquests
fan
freixos.
Servir.
Sí, sí, no, no, clar. Moltíssimes. Més en productes processats, clar. No? Perquè no deixen de ser productes processats. Els d'Ero i altres productes, perquè, sí, sí. Bueno, no és el mateix fer un petit a casa, que no li posis ni sal ni oli, perquè és pel teu nadó, que anar a agafar un petit o qualsevol altra cosa.
O una, sí, sí, una no. Crema de carabassa, ja no és el mateix fer-te la casa que comprar-la empaquetada.
Exactament, clar. Exactament. Llavors, bueno, aquestes empreses poden utilitzar aquests productes, evidentment. Ells aleguen pues, que és totalment saludable, ells tenen en compte que és un producte per nadons, estan en el seu dret de defensar-ho, no? Però jo també entenc la part del consumidor preocupat perquè li està donant un greix, perquè l'oli... Mal dit oli de palma, però realment greix de palma, perquè el producte és sòlid a temperatura ambient, molt saturat. Bueno, hi ha consumidors preocupats perquè en l'alimentació d'un nadó de 6 mesets, que és quan l'Organització Mundial de la Salut diu que es pot començar amb l'alimentació complementària, doncs els greixos vegetals estan a dalt de tot de la piràmide, vull dir que s'ha de consumir el mínim o,
clar.
Des del punt de vista nutricional, prescindides.
Clar, pensem una mica, no? Si féssim nosaltres una, doncs, no? Una papilla o una crema a
I
casa...
I li posaríem greix,
li posaríem
mantega.
Oli d'oliva o hi posaries una cullerada de mantega?
Exacte.
Vull dir, què hi posaries?
Claro. Evidentment que potser si li poses mantega o un greix sòlid agafar una palatabilitat que potser no li agrada
més. En moltes receptes fa servir mantega,
també
no?
També tenen gusts, bebès i tal. Però, clar, anem més enllà. Mhm. Llavors, bueno, va ser molt... Sí, ho vaig seguir una mica per les xarxes socials, principalment pel Twitter, i sí, va destapar també, o el col·lectiu de nutricionistes també va saltar molt a la defensa de la Samantha, en plan, bueno, ella té dret a preguntar-vos això, no li porteu la resposta al terreny personal,
exacte.
Que crec que en aquest moment és el que has dit tu.
No van estar gaire encertats. No.
Exactament, no? Sí.
Però bé... per tant, atenció, mirin, com sempre ens diu la Dara, mirin doncs, l'etiquetatge d'allò que comprem processat i no processat, però processat especialment, si tenen aquí greix de palma, greix de coco, greixos vegetals, doncs atenció a les proporcions i si tenim una opció
claro.
B, doncs quasi que millor, no? Per el nostre cos en general.
És que la recomanació és, aparteu-vos del producte processat, mengeu producte de la terra, mengeu producte que feu a casa, la recepta de sempre i pues això, no? I segurament ja us allunyeu de tots aquells sucres afegits, greixos, saturats que la indústria alimentària utilitza.
Que a més, de vegades, fer algunes coses a casa ens costa menys que comprar-les ja preparades,
sí, perquè això
vull
que...
Perdre una mica
és que calentar una pizza són 8 minuts, però et puc fer un plat molt ràpid de pasta per dinar amb verdura i també te'l faig en 8 minuts.
Jo sempre que veig macarrons a la bolognesa congelats o ja preparats penso que poc costa fer uns macarrons amb tomata.
I t'he dit una cosa, els pots deixar preparats el diumenge perquè t'aguanta en el tàper congelat i el descongeles i tens la salsa feta de casa. De...
Clar. Per tant, vinga, va, sí. Entrem una
no
mica
excusa.
Més a la cuina. No hi ha excusa, exacte.
Exactament.
A la Dara ja saben que la troben aquí els dimarts, per tant, si tenen alguna pregunta, doncs ens la poden fer arribar a través de Twitter, Cope Tarragona, o el correu electrònic tarragona@cope.es, i si no, ella passa consulta a Bruma Clínic, Marques de Montoliu 14, de Tarragona. A Dara, un plaer, com sempre.
Igualment.
Fins dimarts, gràcies.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Si tenen a la vora paper i boli, és el moment de preparar-ho, perquè tenim ja aquí el nostre cuiner d'aquesta setmana per fer-nos la recepta, i avui torna als estudis de Cope Tarragona el Carles Juncosa, del Set de Tu. Carles, què tal? Bon dia.
Molt bé, aquí
com
estem
estàs?
De nou. Bé.
Ja ha passat una mica el fred més polar, no? Ja, sí. Ja podem sortir al carrer amb més calma.
Ja tocava, però el fred havia de venir tard o d'hora.
Això, l'altre dia, que l'últim dia que vas venir, que vam parlar de calçots, el fred és boníssim pels calçots.
És el millor.
O sigui, que s'ha d'aprofitar. No? Fins al març tenim temporada,
sí,
no?
Sí, si tot va bé, març... Quan venen les primeres calors, s'acaben els calçots.
Ja s'acaben, no? O sigui que s'ha d'aprofitar ara. Doncs el darrer dia vam fer calçots, no sé si a la recepta d'avui hi ha calçot.
No, calçot no, avui però també no. Hi ha un producte de fred, com és la carxofa.
Ah, molt bé.
Fins
molt
que no hi ha fred, no hi ha carxofa, tampoc.
Molt bones. Carxofes, a més, amb moltes possibilitats. Que l'altre dia ho dèiem amb els calçots també. Acabem fent la calçota típica o la truita. També, lo de la truita de carxofa és un clàssic.
Sí.
Que és boníssima, eh?
Sí, que no dic que no, però és un clàssic.
S'ha de
pensar una miqueta, que al final, amb una miqueta més d'elaboració, tenim plats deliciosos.
Exacte. Doncs per això tenim a tu aquí, perquè ens ajudis a pensar, a donar-nos idees i a pensar una miqueta més.
Us dono pistes.
Vinga, doncs necessitem carxofes, evidentment, per la recepta d'avui.
I necessitem calamars i botifarra, poca cosa més.
Ai, que bo,
més.
Per favor,
botifarra, calamars. Si és del Perol o si és una botifarra bona, com sempre, millor. I a veure, se tracta de fer unes carxofes farcides de calamar i botifarra. O sigui, sembla una cosa molt, també molt difícil, però al final és seguir quatre passos importants.
Clar, això, quan veniu aquí cada setmana, és que sembla molt difícil, però no ho és. Clar, aquí cuiners, aquí professionals, i diuen que això no és difícil, i tu et quedes una mica... Bueno.
Però ja ho dic perquè la gent s'animi, perquè si dic realment el difícil que és, ningú ho farà. Llavors ens enganya una miqueta.
Això és veritat. Per tant, mira, jo que vull millorar, és un dels propòsits de 2017, millorar la cuina, estic molt atenta.
Mira, aquí us donaré un truc per les carxofes, que va molt bé. I és... Abans de començar a treballar amb les carxofes, que sempre se t'oxiden, se t'apqueden les mans negres i tot, és una olla, ficar aigua a bullir, i un cop està l'aigua bullint, tirar les carxofes senceres, tal qual les comprem del súper, passant-li una aigüeta o tallant una miqueta el tronxo, no?
Sí.
Se deixen bullint 3-4 minuts, se treuen i s'escorren, se deixen refredar, i llavors les pots pelar perfectament, que te manté la textura i el gust de la carxofa crua, però no se t'oxidarà, perquè ja té aquest punt de cocció, simplement té una cocció de minuts, que això te permet que no se t'oxidi la carxofa.
I això, la vulguem pel que la vulguem, diguéssim, o si les volem fer allò a la planxa, se m'acut ara, també,
sí,
és un bon sistema.
Sí. Nosaltres al restaurant sempre, quan ens ve carxofa, el primer que fem és això, després la fem fregida, la fem saltejada, la podem fer com vulguis. Si s'ha de fer la brasa, evidentment no, perquè t'interessa que estigui sencera. Però per cuinar tot el que seria pelant la carxofa després és el millor que pots fer.
Ah, doncs mira, molt bon truc aquí, eh? Aquí els trucos dels cuiners que venen. Molt bé, doncs hem passat la carxofa jo per l'aigua bullint, 3-4 minutets, dius...
Llavors se pela, la pelem bé i ens hem de quedar amb el cor. Si ens quedem una miqueta de tronxo, si t'agrada bé, si no podem tallar-lo, com més ens vingui de gust. I s'ha de quedar al cor, que llavors queda buidet per dintre, s'han de treure els pèls, que aquí és on farcirem. És simplement agafar, fer un bon sofregit de ceba, quan tenim la ceba ben sofregida, els calamars, picar-los tot lo petits que puguem, hi ha gent que el picarà molt petit i hi ha gent que més gros, però picar-los bé i ficar-los a sofregir. Un cop estan els calamars sofregits, afegir la botifarra i barrejar-ho tot. Ja tenim això, tenim les carxofes. Simplement se tracta de farcir les carxofes i deixar-les a la nevera. A partir d'aquí, fem un altre cop, arrenquem com si féssim un suquet de peix, fer un sofregit amb ceba, all, tomàquet, un cop ho tenim tot ben sofregit, afegim una miqueta de romesco, perquè llavors lleguem una miqueta el romesco amb el peix i tot, i les carxofes, i quan ja està que ha fet el xup-xup i comença a lligar, li fiquem les carxofes, 2-3 minutets, que tampoc no se'ns desfagin tot. I ja està, simplement emplatem amb això... I sí, ens ve de gust.
Tenia raó, que serà fàcil, això
sembla
de fer.
Sembla fàcil, però simplement ficar-hi amor amb això. És molt fàcil.
Així, a la cuina un ingredient importantíssim.
És l'amor.
Que de vegades a mi m'ha passat, hi poses molt amor i després t'acaba sortint fatal, però tu ja ho has intentat.
Però ja he aixecat amor. Quan tu ho proves, quan ho prova l'altre que ho ha de provar, ho nota, això.
Nota l'amor.
Claro.
Exacte. Doncs escolta, és fàcil, és que tenia raó. Mira, ara m'he de menjar les meves paraules. Tenia raó.
Aquest és
no
fàcil.
És complicat.
No és complicada, és fàcil.
No és complicada.
Tindre-ho ben apuntat, seguir els passos i ja està.
D'aquí una estoneta, recordo que el nostre Twitter, @copetarragona, també enllaçarem al Twitter del Set de Tu, podem trobar el podcast del programa i tornar a escoltar la recepta del Carles, però bé, si aquesta, escolta, resultona... Bé, o sigui, jo aquest cap de setmana tinc un dinar, m'acabes de donar moltes idees.
Ja està, ja ho tens tot
carxofa
fet.
De temporada, importantíssim. Em recomanes que les comprem més aviat grossetes, potser? Sí,
jo,
no?
Aquestes, o sigui, que estiguin tancades, terces, però que siguin grosses. O sigui, n'hi ha de diferents tamanys normalment, buscar les que siguin més grosses perquè si l'agafes petita, llavors sí que la feina és una miqueta de xinos.
Sí, millor grosses,
millor
eh?
Grosses. A partir de que anem millorant la tècnica, podem anar-ho fent més petit, però al principi millor gros.
Millor grossetes i sobretot importen quan anem al mercat que estiguin força
tancadetes,
força
tancades
i dures.
I dures. Això quan s'han estat obertes és que ja tenen uns quants dies i no, no són iguals.
Això és important, eh? Quan anem al mercat també...
Tindre bon ull.
Tindre bon ull, sí, que a vegades costa i que a vegades fa com a vergonya.
Sí.
Quan vas al mercat dius, ai, és igual, posa'm el que vulguis. No,
no.
Tu agafa la carxofa
home, claro.
I apreta-la.
I segur que no et diran res la majoria de botigues,
important.
Que al final és el que els interessa.
També important dir-li per què les volem, potser. De dir, mira, és que les vull per fer les farcides, no?
Correcte.
Que estiguin bastant duretes.
Que siguin
duretes
i que i llavors ja el mateix verdoler ja te donarà pues, els que siguin més grosses i tot això.
Molt bé, doncs vinga, plat fantàstic amb producte de temporada, que és època també de carxofa encara. Si no tenen ganes de cuinar, doncs poden anar al set de tu, que allà també tenen varietat, allò tria
claro.
I remena, del que convingui. Primer, segon, postre, tot el que faci
vulguin,
falta.
El que vulguin.
I al set de tu, al Carles i a tot l'equip el troben al carrer Vallroquetes número 6 de Reus. Carles, és un plaer tenir-te aquí. Tu torna quan vulguis, vine amb els tàpers que et faci falta. Avui tu no tinguis por, eh? El que vulguis,
ja ho faré, ja ho faré.
Vulguis,
però m'has de portar tu, també,
jo un dia et porto la meva especialitat, un dia, però passaré vergonya, però te la
bueno,
portaré.
Bueno, però s'ha de provar.
Gràcies.
A tu, adéu.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Quatre minutets i arribarem al punt de la una. Abans de passar als serveis informatius, Ruth, tenim un deure important. Vam fer una promesa fa dies, vam dir que volíem parlar amb diferents oients, que són els que ens truquen, que ens expliquen sempre quan es talla l'emissió, quan fem una cosa bé, quan fem una cosa malament, que ens encanta que ens truquin, no? I vam fer la crida la setmana passada, Josep de Tivissa, vam dir... truca'ns, que teníem un malentès amb el número.
Hem resat, hem fet el que calia per tal de...
de tenir-lo i poder dir, Josep, molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui en directe. Escolta, ens fa molta il·lusió això, eh?
A mi també, perquè feia molts anys ara que no entrava per la ràdio.
Què en dius ara? O sigui, tu ets allò fidel, històric, t'ha agradat sempre la ràdio.
Jo sempre m'agrada molt la ràdio i sempre m'ha agradat molt la Cope.
Molt bé, així m'agrada.
Josep, ha sigut difícil trobar-te.
Sí, vostè és la veu més dolça de la ràdio, oi?
Ai, gràcies, gràcies. Es deuen recordar de...
Sí, que li deia aquell senyor.
Sí, aquell senyor.
Ho fan molt bé totes dues, eh?
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Perquè jo sóc un fidel seguidor del seu programa.
Ah,
moltíssimes gràcies. El Josep, ens escoltes des de Tivissa, veritat?
Sí, cada dia.
Cada dia, però Josep, tu ets d'aquests com que encens la ràdio ja quan t'aixeques, tot el dia posada?
De fet, no em sona despertador, em sona la ràdio ja, perquè el meu fill em va regalar una ràdio despertador i sona amb les senyals horàries de les 6 del matí.
A les 6 ja, que matí, o sigui, ja t'aixeques amb el Carlos Herrera.
Sí.
Molt bé,
gran
però...
fitxatge, eh? Gran fitxatge.
Sí, la veritat que sí, que estem molt contents.
Sí, sí.
Josep, però no, tu estàs tot el dia amb la Cope posada o picoteges una mica, també?
Fins a migdia sempre amb la Cope.
Vale,
no diré que quan ja a la tarda ja fa una miqueta de variació.
No, que s'ha d'escoltar de tot.
Al matí sempre la Cope.
Ah, bé, molt bé, nosaltres...
Així m'agrada. Doncs escolta, Josep, jo t'agraeixo moltíssim que ens truquis, però que volem que ens... Si convé que ens critiquis, de veritat t'ho dic,
sí,
que ara no... Vull dir que si hi ha alguna cosa que et sembli més avorrida o menys entretinguda, tu ens ho pots dir tranquil·lament,
eh? Ja dic que fan, a més, un gran programa, una gran tasca social, perquè d'aquí el meu aplaudiment, perquè els dimecres posen els amics del... com se diu, de la societat...
De l'SL, sí, no, són uns amics.
I la funció social de la ràdio també és molt important.
I tant que sí.
I la local, eh?
I la ràdio local, això sí.
Això sempre l'han de mantenir perquè la ràdio local, per gent com nosaltres, és importantíssima.
Per nosaltres també, eh? Nosaltres som aquí de la Lliga Defensora de la Ràdio Local i, de fet, des d'aquí intentem arribar a quasi tot arreu la demarcació, que de vegades és difícil, però ho intentem. Josep, què és el que més t'agrada? Escolta, quina secció és la que més t'agrada? Va.
Miri, sempre m'agrada molt i ric molt quan estan amb aquella senyoreta de la moda,
amb la Leida.
La Leida, això. La senyoreta Leida, quan estan vostès tres, allò és un fart de riure perquè m'ho passo molt bé.
Ah,
la veritat
bé.
És que sí. Escolta, Josep, un dia t'hem de convidar a venir amb la Leida.
Doncs, doncs serà tot un...
Ai, que està allà.
Sí,
serà tot un gust, serà tot un gust.
Doncs mira, demà atent, perquè demà ve la Leida, que hem de parlar dels Òscar, i home, haurem de saludar quan tinguem aquí amb la Leida, sí, li direm això. Josep, és un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies,
bon dia. La veritat és que és un gust, teníem moltíssimes ganes de parlar amb el Josep. Que
ens quedem sense paraules.
Ràpid, sense paraules i sense temps, anem a les notícies, ja.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite a trámite una nueva querella contra Carmen Forcadell por permitir la votación de resoluciones independentistas en el Parlamento catalán. Buscamos los detalles de esa última hora COPE en Barcelona. Isaac Posadas.
Admite a trámite la querella contra Forcadell y otros tres miembros de la mesa, el vicepresidente primero, Lluís Corominas, la secretaria primera, Ana Simó, y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet, por los delitos de desobediencia y prevaricación al haber permitido la votación de la resolución sobre la convocatoria de un referéndum unilateral. Esta es ya la segunda querella del Ministerio Fiscal contra Forcadell, admitida a trámite por el TSJ. La primera fue admitida después de que la presidenta de la Cámara permitiera la votación sobre las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, a pesar de la advertencia del Tribunal Constitucional.
Susana Díaz ha evitado hablar sobre su futuro en el PSOE durante los actos del Día de Andalucía que se están celebrando hoy. COPE en Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Un 28 de febrero para conmemorar el 37 aniversario del referéndum en el que Andalucía conseguía el máximo nivel de autonomía. En el Parlamento esta mañana ya ha tenido lugar el primer acto institucional y una vez más Susana Díaz se ha mostrado esquiva cuando era preguntada por la prensa por esa candidatura a la secretaría general de su partido.
Hay que seguir trabajando y a mí lo único que me mueve es el compromiso con Andalucía. Andalucía tiene muchas oportunidades y tiene un futuro por escribir. Hoy no hablar,
decía Susana Díaz. Hasta ahora en el Teatro de la Maestranza tiene lugar otro de los grandes actos de la jornada. Es la entrega de las distinciones de hijos predilecto y también de las medallas de la comunidad.
Por su parte, Partido Popular y Ciudadanos se reúnen esta tarde para analizar la evolución del pacto de investidura. Hoy expira el plazo que se dieron para poner en marcha una serie de medidas anticorrupción. Pues bien, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el Partido Popular y el Gobierno no están tomando, dice, medidas contundentes contra la corrupción.
Que espero que el Partido Popular cumpla, como ha cumplido en la ley electoral, como ha cumplido en la ley anticorrupción, también cumpla en los otros puntos, y si decidiera incumplir y decirle a los españoles y reírse en su cara diciendo que no quiere cumplir y que no quiere trabajar contra la corrupción, pues iremos a buscar apoyos porque hay una mayoría alternativa en la Cámara, ¿no?
Se reducen las quejas ciudadanas al defensor del pueblo. Según el informe de 2016 que se ha entregado en el Congreso, la mayoría de las reclamaciones fueron sobre justicia y sobre migraciones. Vamos a situarnos ya en la Cámara Baja. Inmaculada Cabello.
El Defensor del Pueblo ha recibido cerca de 16.500 quejas y sus recomendaciones han aumentado un 17%. Son datos del informe anual que ha presentado en el Congreso, donde se recogen las preocupaciones de los ciudadanos como la lentitud de la justicia o los problemas relacionados con la pobreza. Soledad Becerril es defensora del pueblo.
Reiteramos la importancia de que los ayuntamientos garanticen los comedores en verano porque son un servicio muy grande para menores y para las familias.
Becerril también ha reclamado una política común de asilo en la Unión Europea para atender y cumplir la cuota de asilo a refugiados.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis Pérez?
Ayer en el mediodía despedíamos a Pablo Ráez, ese chico malagueño recientemente fallecido de leucemia, con el que tuvimos la suerte de hablar en numerosas ocasiones. Digo suerte porque fue un auténtico ejemplo. Bueno, hoy sois vosotros también en El Espejo quien nos vais a acercar a una dimensión, yo creo que bastante menos conocida, de la que se ha hablado menos en el caso de Pablo, que es su dimensión espiritual.
Pues sí, queremos fijarnos en esa raíz esencial para poder entender la forma en que Pablo ha afrontado su lucha. Me refiero a su fe y a su pertenencia a la Iglesia. Él estaba estrechamente vinculado a la parroquia de la Encarnación de Marbella, a la que llegó cuando tenía 14 años, con ganas de ser bautizado. Allí le acogió el párroco José López Solórzano, que fue su padrino de bautismo y que le ha acompañado durante toda la enfermedad. Este sacerdote ha confesado, casi estremecido, haber escuchado a Pablo dar las gracias a la leucemia, porque gracias a ella había descubierto muchas cosas y había aprendido a valorar cada aspecto de la vida. Ahora Dios lo tiene en sus brazos, ha dicho este párroco en su funeral, y todo lo que ha ayudado a los demás no se pierde. Lo contamos entero ahora,
sí,
en El Espejo.
Lo vamos a escuchar muy atentamente, en un ratito. Será a la 1:30 aquí en el mediodía, momento para El Espejo. Gracias, José Luis.
Hasta luego a ti.
Hola, José Luis Corrochano.
¿Qué tal, Pérez? José Luis, buenas
pues
tardes.
Pues ya tenemos aquí otra jornada de la Liga, en esta ocasión con el foco puesto en los arbitrajes, y en eso que me encantó, que me dijiste ayer que le habéis llamado el Bolsa Gate.
Hoy hay 3 partidos de Liga, a las 7:30 Real Sociedad Eibar, y a las 9:30 se juega el derbi andaluz Málaga-Betis. Es noticia que Rubén Castro no ha entrado en la convocatoria de Víctor Sánchez del Amo. Además, se juega a esa misma hora, a las 9:30, el Valencia-Leganés. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego, en las emisoras COPE más de cada ciudad y en la aplicación de tiempo de juego. Y es noticia de esta última hora, el Deportivo de La Coruña confirma el sustituto de Garitano. La Coruña, Leticia Chas.
Pepe Mel ficha hasta final de temporada con opción a una más, llega para sustituir a Gaizka Garitano, y en su equipo de trabajo está también el exfutbolista Roberto Ríos. En unos minutos el técnico madrileño será presentado aquí en el estadio de Riazor, y esta tarde está previsto que dirija su primer entrenamiento en la ciudad deportiva.
El Deportivo recibe el jueves al Atlético de Madrid. Y Fórmula 1, continúan los graves problemas de McLaren en los primeros entrenamientos de la temporada. Estamos en Montmeló, cuéntanos, Carlos Miguel.
Es un auténtico holocausto deportivo lo que está sufriendo McLaren Honda. Hay un fallo en el diseño del tanque de aceite del monoplaza, lo van a tener que rehacer, y eso ha provocado pues que después de solo 29 vueltas tenga de nuevo una avería de motor por pérdida de potencia en el coche de Stoffel Maldon, el compañero de Fernando Alonso. Tendrán que sustituir el motor y no podrán volver a salir hasta última hora de los test, a partir de las 4 de la tarde, y habrá que ver cuánto tiempo tardan en rediseñar esa zona del coche para que puedan rodar mañana Fernando Alonso y puedan rodar la próxima semana sin problemas. De momento, el más rápido, Lewis Hamilton, por delante de Kimi Raikkonen y Esteban Ocon.
Recordemos que en la mañana de ayer fue el coche de Fernando Alonso el que se rompió por ese escape de aceite.
No puede empezar peor la cosa, ¿eh? Para Alonso, digo.
A ver si termina bien, porque empezar no ha empezado bien.
Naranjito le llamáis, ¿no?, al coche por el color.
Sí, no sé, ¿que le llama así Carlos Miquel?
No, sí, alguien le llama así.
Lo naranjito, hombre, sí. Naranja el coche, color, sí, sí, se le puede llamar naranjito.
En fin.
Mecánico, lo la bueno de
esto,
mecánica.
Lo bueno de esto es que a peor no puede ir.
A peor no puede ir, no, desde luego.
Gracias, Corrochano.
Hasta luego.
La 1:06, queda mucho mediodía por delante.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy
y si pasa
tardes.
Algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE Tarragona.
Estás informado.
Passen 7 minuts de la 1, continuem al migdia COPE Tarragona, 3 titulars a aquesta hora. Atenció a l'alerta que llencen els Mossos d'Esquadra, alerten de la difusió d'un vídeo de pornografia infantil via WhatsApp. El vídeo va acompanyat d'un àudio en àrab on s'apela a difondre'l per tal que la mare del menor el pugui reconèixer. A hores d'ara hi ha 2 persones en presó preventiva per haver reenviat aquest vídeo, són 2 dones marroquines de Vilanova i la Geltrú, i s'han interposat ja 2 denúncies més per part de persones que havien rebut aquestes mateixes imatges. La investigació està oberta i els Mossos recorden que es tracta d'una acció molt greu i deixen clar que la possessió de pornografia infantil ja és un delicte. Indiquen que cada vegada que se'n fa difusió, sigui quina sigui la intenció, s'està col·laborant amb els autors dels abusos sexuals de menors. Demanen que en cas de rebre material que contingui aquest contingut sensible relacionat amb pornografia infantil, mai s'ha de difondre i cal denunciar el fet immediatament. I també en successos, els ho avançaven ja aquest dilluns, la Policia Nacional ha desmantellat un laboratori de producció de cocaïna en una nau industrial a les afores de Reus, a la carretera del Morell. Hi ha 5 detinguts i s'han decomissat 12 quilos i mig de droga en una operació que s'ha fet en col·laboració amb la policia colombiana. També destaquem que la xarxa 5G ha permès conduir un vehicle des del Mobile World Congress per un circuit de Tarragona. Telefònica i Ericsson han fet aquesta demostració de conducció remota amb aquesta tecnologia. El vehicle es trobava físicament a un circuit a Tarragona, però es conduïa des del Mobile, des de Barcelona. És la primera demostració de conducció remota en temps real que es fa. És un experiment desenvolupat per Telefònica i Ericsson, com els dèiem, en col·laboració amb l'Institut Reial Suec de Tecnologia i també l'empresa Aplus i Diada, amb seu a Santa Oliva, al Baix Penedès. Amb això arribem pràcticament a la 1:10 i continuem amb més temes d'actualitat.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, més coses al migdia COPE Tarragona. Aquest proper dissabte, 4 de març, tenen una cita amb la 10a campanya de medicaments solidaris que organitza l'ONG Banc Farmacèutic. Volem saber quins medicaments, per què, on aniran i com podem col·laborar. I per això ens acompanya avui l'Stefano Fantinelli. Ell és coordinador de la zona de Tarragona d'aquesta campanya. Stefano, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Escolta, us heu marcat l'objectiu de recollir prop de 2.000 medicaments, no?
Sí, correcte.
Això
sí.
Només a Tarragona o arreu?
A tota la província de Tarragona, o sigui, Tarragona, Reus i Camp de Tarragona.
Uh-huh, d'acord, o sigui, ja l'objectiu són aquests 2.000 medicaments que el lema de la campanya és compra un medicament per a qui ho necessita, perquè no són 2.000 medicaments a l'atzar, no? Com funciona això?
No, en primer lloc, vull destacar que són medicaments, clar, que no necessiten recepta mèdica, com per exemple, per fer un ibuprofè, paracetamol, i també antigripals, desinfectants, vendes, gases, xarops per la tos. I sí, no són medicaments a l'azar, o sigui que cada farmàcia recull medicaments demanats per una entitat. O sigui que el ciutadà, a l'entrar a la farmàcia, ja trobarà un llistat de medicaments.
Exacte, o sigui, ja, quan, per exemple, ja nosaltres col·laboreu, no?, amb Creu Roja o Càritas, per exemple, no?, sí. Hi ha fins a 7 entitats, crec, d'arreu de la demarcació, que us han dit, necessitem això, no?
Exacte. Per exemple, Càritas Diocesà de Tarragona, per exemple, ja haurà deixat un llistat de medicaments per donar-los als seus usuaris. I llavors el ciutadà, quan entra a la farmàcia, ja sap que aquella farmàcia recull per Càritas de Tarragona o per qualsevol altra associació i va comprar un medicament d'aquest llistat.
I a qui van destinats aquests medicaments, Stefano?
Bueno, hi ha diverses entitats de Tarragona i Reus que atenen persones que no tenen accés a la medicació, que són persones sense recursos, que poden ser sense sostre, o bé persones que tenen problemes amb addiccions, o més, en general, gent que no té accés a la medicació. No es pot costejar la medicació.
Per tant, aquí tenim diversos actors, no?, que formeu part d'aquesta campanya de recollida. D'entrada tenim doncs, les entitats socials que treballen amb la gent que necessita aquest medicament. Què us diuen a vosaltres? ONG Banc Farmacèutic, ens fa falta doncs, això que ens deies, no? Ibuprofè, alcohol, venes, tirites, no? El que sigui, tiretes. I aquí hi ha un altre factor important, que són també les farmàcies que col·laboren amb vosaltres el proper dia 4.
Sí, exacte. O sigui, el paper de la farmàcia, clar, és imprescindible. I tenim sort que cada any la cosa va més, o sigui, les farmàcies cada any s'apunten més farmàcies i també gràcies al recolzament del Col·legi Oficial de Farmàcies, de Farmacèutics de Tarragona.
Clar, hem de dir, quantes farmàcies col·laboraran dissabte en aquesta recollida?
26 farmàcies entre Tarragona, Reus i Camp de Tarragona.
Si algú ens està escoltant ara, no sé si aquesta donació, si algú vol fer una donació, no es pot fer a qualsevol farmàcia, sinó que ha de ser una de les col·laboradores.
Claro, sí. No, ha de ser una farmàcia que s'ha apuntat al banc farmacèutic.
I això ho veurem dissabte, no? Perquè estareu durant el matí de dissabte. De fet, hi haurà voluntaris de l'ONG recollint aquests medicaments.
Sí. Els voluntaris estaran ja dins de les farmàcies per explicar al ciutadà que entra, que és la companya de recollida de medicaments, a qui van aquests medicaments, i també explicarà què fan aquestes ONG que col·laboren i associacions que col·laboren amb el banc farmacèutic. Per cert, aprofito per fer una crida als ciutadans de Tarragona, perquè encara falten voluntaris.
Ah, important.
Sobretot a Tarragona ciutat.
Uh-huh.
O sigui, a Tarragona falten voluntaris, sí.
Falten voluntaris perquè s'uneixin dissabte, aquestes 4 hores del matí, no? A posar-se en alguna d'aquestes farmàcies que col·laboren amb la iniciativa per explicar i recollir.
Exacte, perquè la tasca del voluntari és molt important, perquè ja tenim vist des dels anys passats que a les farmàcies que tenen voluntaris recullen molt més medicaments.
Uh-huh.
I, per tant, era això, fer una crida i per qui estigués interessat s'hauria d'apuntar a la pàgina web del Banc Farmacèutic.
Val, que és de 3w.bancofarmacéutico.es, no?
Sí,
aquí,
correcte, gràcies.
Aquí tenim la informació. Quants en falten, més o menys, Estefano?
Quants voluntaris?
Quants us en faltarien encara?
Bueno, el que sí, perquè a més no, tampoc estarem malament tenir 2 voluntaris per farmàcia.
Ah, o sigui, que els que sempre seran benvinguts, com més millor, no?
Sí, exacte.
Una cosa important que crec que hem de ressaltar, que són medicaments nous, que s'hauran de comprar en aquell moment a la farmàcia, eh? No val el dir jo porto una caixa d'ibuprofè, eh? Això crec que s'ha de ressaltar.
Sí, gràcies. No, això no... Medicaments que ja estaven venuts, no, això no es pot recollir, no és possible.
Mm-hmm, per tant...
Hauríem de ser medicaments, han de ser, perdó, medicaments comprats a la farmàcia en aquell mateix dia.
Exacte, i no oblidem que és allò, aquests medicaments necessaris, és a dir, ja sabem el que fa falta, no s'acceptaran altres coses, no és com la campanya del quilo, a veure, faig un símil una mica, pot ser exagerat, no?, però és això, vull dir, les necessitats són molt concretes, no?
Correcte, sí, perquè el voluntari... que estarà a la farmàcia tindrà un llistat de medicaments concrets.
Uh-huh. Hi ha, Estefan, algun medicament, alguna cosa que destaqui entre les peticions que us fan totes aquestes entitats assistencials?
Que destaqui? No, perquè segons les entitats poden demanar més d'una cosa o més d'una altra.
Clar, cada entitat, depenent de la gent amb la que tracti, té unes necessitats, no?
Exacte. Per exemple, quan hi ha una entitat que treballa molt amb gent sense sostre i també demana xampús.
Clar.
Que, per cert, també es poden recollir articles de parafarmàcia.
Ah, important també, no?
Sí.
Parlem aquí, entren, doncs, per exemple, suposo sabons, no? No sé si també recolliran també coses, potser per higiene de nadons, no? En aquest cas, suposo que també...
Nadons no, perquè no tenim entitats que treballen amb nadons, però... En altres ciutats sí que pot passar. Sí.
Clar, molt bé. És important, ja ho ha dit l'Estefano, si volen col·laborar amb l'ONG Banc Farmacèutic com a voluntaris dissabte unes hores en una farmàcia, www.bancofarmacéutico.es. Estefano, suposo que aquí al web també podem consultar quines farmàcies de la zona de Tarragona participaran dissabte.
Sí, clar, perquè al ciutadà, si es volgués apuntar, quan s'apunta, pot triar la farmàcia.
Ah, molt bé.
La farmàcia a prop de casa seva, la que estigui més a prop.
Molt bé, doncs ja saben, al web de Banco Farmacéutico tenen els horaris, serà dissabte de 10 a 2, no?
Sí,
26 farmàcies de la zona en què podem donar aquests medicaments que, com diem, tenen nom i cognom, tenen destinatari i un ús concret, una necessitat. Perfecte, doncs, Estefano, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estoneta.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt
que vagi molt bé.
Igualment, gràcies.
Estàs informat.
Este año la calzutada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mulletas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32 euros. La calzutada en Restaurante El Álamo. 977-84-62-40. Carretera de Montblanc en Alcover.
Oh yeah!
Somies en tenir l'últim crit en mòbils? Ara pots anar a l'última amb la mòbil mania de MediaMarkt. Troba l'smartphone que torna boig entre centenars de superofertes en telefonia. MediaMarkt. Somiar? No. El següent.
Els dimarts al matí. Connecta't a la Smart Life Cope.
Saben què vol dir, no?, aquesta sintonia i aquesta cortineta. Doncs que tinc ja aquí a l'expert en tecnologia del nostre programa, ell és el Ramon Palau. Ramon, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Com estàs? Bé, tecnologia aplicada a la vida, eh? Que sempre t'agrada especificar això, el nostre dia a dia.
Exacte.
No? Que és difícil fugir ja a les alçades que estem de moltes coses habituals, no? Ja no les concebem sense aquest aparell, no?, que ens facilite moltes coses.
Mira, te diré un exemple que jo crec que a molta gent li servirà i que potser l'hem comentat ja en aquest programa. Abans se sortia de casa i no es portava la cartera i la gent tornava a casa a buscar la cartera.
Sí, sí, sí.
Avui ja se surt de casa sense l'smartphone i es torna a casa a buscar-lo.
Molta gent torna. De fet, és un dels temes que parlarem properament al programa, aquesta necessitat del mòbil, que en hi ha casos en què és addicció real, diagnosticada. Però sí, de fet, això ja té nom, Això de dir, aquesta sensació d'angoixa per no dur el telèfon a sobre, és la nomofòbia, no? Em sembla. Està ja tipificat i tot. Sí, jo no sé, on deu ser la línia entre el que és addicció i el que és necessitat, no?, pel nostre dia a dia. És molt fina, suposo.
Bé, ara hi ha alguns qüestionaris, alguns tests que han sortit en aquest sentit de que intenten medir, no?, coses com, per exemple, si consultes l'smartphone sense un previ avís, és a dir, si no t'han trucat o no ha sortit cap finestra emergent o cap notificació, etc. O si, per exemple, el primer que fas quan t'aixeques i l'últim que fas quan te'n vas a dormir és mirar l'smartphone, no? Coses d'aquestes. Sí, és cert que és possible que hi hagi casos d'addicció, no ho nego pas, però si pensem també que fins ara no havíem tingut mai en una mateixa eina el que és la comunicació, la feina, l'entertainment, tot junt, doncs és lògic que aquesta eina, d'alguna manera, també, si, com és la que ens proveix tots aquests serveis, siguem nosaltres on anem a buscar-los. Una mica com, suposo que, quan un exemple una mica potser bèstia, entre cometes, no?
Fes-lo, exagera.
Sí, és com la nevera de fa 100 anys, no? És a dir, els aliments s'havien de guardar en diferents llocs i diferents maneres fins que va sortir el frigorífic, no?, que ens els guardava tots. I en cert moment, doncs, sempre que teníem necessitats de menjar, doncs havíem d'acudir a la nevera, no? Ara l'smartphone ens dona molts serveis diferents. I també fa que la diferència entre el que és el treball, els amics, la família, la parella, tot això estigui molt barrejat perquè la mateixa eina ens ho proveeix, no?
I tant. De fet, ahir ho parlàvem, teníem el debat, parlàvem de la inauguració del Mobile World Congress, no?, de les novetats d'aquest any, i plantejàvem a la redacció el debat, no? Ens acostumaríem ara a viure amb un telèfon que no sigui un smartphone? És a dir, ens costaria fer el pas a un telèfon que ens permeti trucar, enviar SMS i, mira, tenir un calendari, no? Costaria fer el pas enrere, jo crec.
Bé, és cert que hi ha certs col·lectius que per un tema de priorització de temps o altres per un tema de més d'ètica, són encara els irreductibles, no?
Sí, n'hi ha, eh?
Sí, sí. I jo en tinc identificats dos col·lectius molt concrets que te'ls anomenaré. Un és un col·lectiu que està relacionat amb el tema judicial, que són una paraula que tu coneixes molt bé, són els barristers, que això no ho tenim aquí a Espanya. Això és una figura, a Anglaterra el tema dels advocats està separat en dos tipus d'advocats. Uns són els que preparen el cas i els altres són els que, diguem així col·loquialment, es fiquen una mica la perruca
i
la toga
l'actuació,
i fan l'actuació. Aquests, la forma de treballar és que dos o tres dies, o depèn del cas, els hi porten tot el cas allà, siguin 100 folis, 500 o 1.000, i s'ho estudien i se preparen el recital aquest, no? La performance que faran davant del jutge. Aquests són uns irreductibles en aquest sentit, perquè ells pensen que tot això és pèrdua de temps. En un moment disposen d'un secretari o secretària, que és la que filtra tot els appointments i tot això, no? Doncs aquest col·lectiu tinc identificat que no en tenen ni el volen utilitzar. Un altre col·lectiu és els metges, també. Molts metges són bastant irreductibles, en aquest sentit, contra la tecnologia. Ara trucarà al programa un metge i dirà tot el contrari, però jo tinc identificat uns quants
tot,
que sempre diuen que és una pèrdua de temps, que no és necessari, que bla, bla, bla. Veurem quan dura això, no? També és cert que ara parlem de smartphone com si fos l'única eina, i a mi les eines, ja saps, en general, que no és el que més m'interessa. Ara tenim aquesta eina, però passat demà en sortirà una altra. M'agrada més veure una mica tot com afecta, o quins són els usos, no? O quines són les virtuts que ens aporta, i també les problemàtiques.
Aquí vaig, els usos, perquè, per exemple, cada vegada fem més coses amb l'smartphone, i, per exemple, deixem de fer-les amb l'ordinador, no? O hi va haver aquest boom de les tauletes i ara sembla que he quedat, no?, relegades a certs usos només, perquè és molt més fàcil fer-ho des del telèfon.
Has donat la clau, jo crec, Mònica, aquí. Al final, les eines han anat passant, perquè llaurar, doncs es va començar llaurant a mà, després es va llaurar amb animals, i després van sortir els tractors. Amb les eines tecnològiques passa una mica el mateix. Doncs, primerament, els correus electrònics els es podien contestar doncs des de l'ordinador. Després va haver la possibilitat de contestar-los des dels smartphones. I dintre de poc es podran contestar des dels cotxes, per dir d'alguna manera, que és un dels temes estel·lars també del mobile d'aquesta setmana. És a dir, per això l'eina és una cosa que, per mi, la resumiria entre les potencialitats tecnològiques del moment, és a dir, la tècnica que ens proveix en aquell moment, i les necessitats de la societat. I quan això es troben, doncs és quan es decideix adoptar una tecnologia. Hi ha molts estudis també que es parla de tecnologies que han fracassat. Per què han fracassat? Doncs alguns han fracassat perquè tecnològicament potser no eren prou robustes, però moltes altres han fracassat no per la tecnologia, sinó que en el moment que han sortit no han tingut acceptació perquè potser no hi havia necessitat, o el preu era desorbitat, o el servei que proveïen no tenia sentit, o pel cost que tenia, no era interessant.
Clar. Jo, de fet, en parlàvem, no?, fa dies de, per exemple, els smartwatch, no?, que sembla que no han acabat de quallar, perquè realment no pot substituir, no?, totes les funcionalitats que, per exemple, tenen altres dispositius.
Seria sí, les grans companyies, exemple, no?, començant per Apple, Samsung, etc., doncs han tingut aquí uns grans fiascos, perquè tenien unes expectatives molt grans en aquest sentit, i s'havien fet grans inversions, i doncs no ha estat un producte que doncs hagi tingut una gran acceptació. Això també és una gran pista, no?, de veure que també les grans companyies han grans gurus, han grans estrategues darrere, també s'equivoquen, no?
I tant. De fet, estàvem amb l'estrena del mobile, no?, aquest dilluns, al llarg de tota la setmana, moltíssimes companyies presentaran novetats i diguéssim, la curiositat del mobile d'aquest any és que està mirant molt al futur, evidentment. Molta atenció posada, Ramon, corregeix-me si m'equivoco, en el tema de la conducció autònoma. O sigui, aquí aquest any l'automobilisme, no?, té un paper important.
Ja faig una falca també en aquest sentit. Molt interessant el programa d'aquí dues setmanes, que parlarem d'economies col·laboratives i també parlarem d'aquest tema.
Ah, m'interessa.
Com ens afectarà això? Penso que és interessant que com la tecnologia d'alguna manera també fa que certes coses que abans necessitaven persones en el futur no les necessitarem, no? I això com realment afectarà, doncs, a tot el que són el món laboral, les regulacions socials, sí, que tenim actualment. Això crec que és un tema també. El mobile també hi ha aquests dies, al darrere, una part social on es fan uns debats al voltant de com la tecnologia està afectant, no?, la societat.
Per tant, al futur mirem amb smartphones, amb tauletes, amb rellotges i amb aquest tema de la conducció autònoma, que crec que és molt important. De fet, ahir es va fer una prova, ho dèiem als informatius, molt interessant, de conducció remota, no? Conduint, la persona està conduint des del mobile a un circuit aquí a Tarragona. O sigui que aquí va ser una primera prova amb 5G, no?, amb xarxa 5G, bé, moltes coses, però el mobile...
Aquí has dit una cosa, potser, que tu sempre que em dius, Ramon, no parles de tecnicismes...
I he dit un tecnicisme, això 5G. Del 5G. És que ja estem al 4G, el següent pas.
No? Sí, el 5G que comenta la Mònica no és res més que un tema de potència, de connectivitat.
Exacte, que se suposa que ens acabarà arribant a tots, també.
Sí,
no?
Es preveu que sobre el 2020 estarà instaurat el 5G, ja es comencen a fer proves. Que el 5G, al final la gent deu pensar, si jo estic connectat, per què necessito el 5G?
Més, no?
El 5G el que portarà és més qualitat i més quantitat de connectivitat. Això com afectarà? Doncs afectarà amb coses que ja s'estan treballant, com per exemple, doncs que la gent pugui veure continguts a alta definició, i si veieu alguns dels mòbils que estan sortint ara ja van per aquest camí, mòbils amb pantalles d'alta definició, perquè tu puguis veure continguts audiovisuals doncs quan estàs al metro, quan estàs al cotxe, etcètera, etcètera. I ja s'estan començant a parlar d'acords, per exemple Netflix, una plataforma, sí, que aquí també n'hem parlat, i a més un dels seus founders està a Barcelona aquests dies.
Ahir va donar una conferència,
molt bé,
no?
Molt bé, Mònica, veig que estàs molt informada.
És que ara ja m'he fet de Netflix i ara estic molt al dia.
Molt bé. Doncs estan parlant d'acords amb operadores per tal de que les dades que es gastin dels smartphones quan estàs veient Netflix no comptin com dades gastades.
Ah,
és a dir, això, per exemple, serà un acord entre Netflix i Orange, per exemple, de que les dades quan estiguis veient no comptin. Això, al final, seran acords entre les grans companyies de que aquelles dades, entre cometes, les pagarà o tindran una quota entre ells, no? Per animar que es facin usos més intensius perquè segurament ells han detectat que una de les barreres és aquesta, no? Doncs que quan estan connectats en wifi, doncs sí, s'utilitzen molt, però quan estan connectats amb 3G o 4G, doncs el consum és molt més baix.
Sí, és veritat, perquè també precisament un dels fundadors de Netflix deia al mobile que han detectat que cada vegada veiem, no?, consumim més sèries, per exemple, des de l'smartphone, que és una cosa que suposo que deu ser que jo, això de ser nadiu digital, com que a mi no m'ha arribat ja, jo ja soc d'abans, no? A mi em costa molt, per exemple, no? Veure, depèn de quins continguts, que són molt llargs, des de l'smartphone, no? Necessito una pantalla més gran, però bé.
Això no és ben bé cert, Mònica.
Vols dir que no?
No, 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 això no és ben bé cert. Mira.
Però jo no consumeixo sèries a l'smartphone.
No consumeixes sèries perquè no t'ho has plantejat i no t'ho has muntat encara. Però t'explicaré...
Ai, home,
jo això,
no tindrem temps amb un programa.
En els nostres estudiants de la universitat ho pregunto. És una cosa que m'interessa molt, no? Com consumeixen continguts. I no, quasi bé ningú té televisió avui dia. Quasi bé ningú. Tots acaben utilitzant la tablet, l'ordinador i el mòbil. I pel que vaig preguntant, no he fet cap estudi científic, cada vegada més estan utilitzant l'smartphone. Com? Doncs ho utilitzen cascos, perquè molts viuen en pisos compartits,
sí,
amb la qual cosa així no molesten. També han sortit els altaveus aquests que anomenem Bluetooth, que tenen... Sí. Depèn del preu i depèn de la tecnologia, però tenen gran qualitat, més qualitat que no pas els altaveus de les teles, que normalment són bastant mediocres. I el que fan és que normalment ho veuen sols, no ho veuen en companyia, i el que fan és que s'atansen molt el telèfon a la vista. Con la qual cosa, que sigui una pantalla més petita és relatiu, perquè si ho tens a dos pams, no és que sigui tan petita aquesta pantalla. Per això aquí, jo crec que... segurament aquestes companyies ja estan veient una mica el futur i el consum de continguts, d'aquests continguts, sèries, pel·lícules, etcètera, etcètera, serà bastant individual en aquest sentit i cadascú ho farà amb el seu dispositiu.
Ho veurem, ho veurem. És un dels temes a debat, sens dubte, però dèiem que el mobile està mirant molt al futur, evidentment, com ha de fer, i al present, que ja és un present bastant futurista en alguns casos, però també ha mirat al passat, en aquesta edició de 2017, no?
Bé, jo crec, sincerament, que és un tema més de nostàlgia.
Sí, 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 a, no... mi, a mi m'han guanyat amb això, eh?
Sí? Bé, suposo que vols parlar del, del cas de Nokia. Nokia, com els oients segurament coneixeran, una companyia que va tenir un gran èxit, va ser la número 1 en el seu moment amb telefonia, i després va caure una mica a partir de la sortida dels smartphones.
Sí.
Doncs va caure una mica...
En desgràcia.
No volia dir aquesta paraula, estava buscant un sinònim, però...
Va ser així.
Doncs perquè no es va voler o no va poder adaptar-se. I ara uns exdirectius, perquè aquesta empresa era finlandesa, sabeu que al final la va comprar a Microsoft, doncs han decidit, amb un acord amb una empresa xinesa, que és la que els hi fabrica, rememorar i remodelar un dels dispositius que va tenir més èxit al seu moment. I ara han tret el Nokia 3310. Tothom més o menys coneixerà aquest dispositiu. Segurament
sí.
Pot ser pel nom no, o pels números, però sí com a dispositiu. És un dispositiu que no té pantalla tàctil, lògicament, ni té tampoc 4G, ni el tindrà, però està pensat com un dispositiu per trucar i, bàsicament, amb una durabilitat de la bateria llarguíssima.
Uh-huh.
Aquestes són les prestacions que ofereix. Jo... tinc dubte que això tingui unes grans ventes. En certs col·lectius concrets, no sé, estic pensant, per exemple, gent que doncs, tingui treballs o aficions on el mòbil ha de ser molt resistent, o que si cau doncs no es trenqui, que és una de les avantatges que tenien aquests telèfons. No?
Durs.
Sí, eren molt durs, molt durs. Una pantalla petita, molt consistent, no era tàctil tampoc. Gent que necessita que la bateria li duri molt o que no utilitza purament les funcions d'internet.
De smartphone, no?
Sinó que bàsicament és per trucar. Doncs per aquests col·lectius pot ser sí.
Uh-huh.
No, però...
I una més, una que t'has deixat, per aquells que vulguin recuperar això.
Home, aquest clàssic. Si és un clàssic d'una generació, potser depèn de qui li fiques avui dia.
Ja no sap què.
Més joves no sabrien potser què estem ficant.
Ja no saben què és, però sí, és veritat que de fet jo crec que la companyia ja l'ha reeditat, diguéssim, amb aquesta voluntat, no? De dir, ja sabem que és per un grup reduït, aquells nostàlgics, de fet crec que el preu està per sota dels 100 euros, no?
Si no estic mal informat, 49 euros, crec.
Per tant, que és una mica, doncs, aquells que el vulguin, no, per fer la gràcia, que s'acostuma a dir, no?
Podria ser.
Bé, si en tenen algun dels originals, del 3310 original, a casa, escolta, volem una foto al Twitter, @copetarragona, i que això al final valdrà diners, no? Segur que a eBay han anat pujant les, no?, amb la presentació del nou, els originals han hagut pujar de preu.
Potser hem d'esperar uns quants anys més.
Sí, encara s'ha d'esperar. Potser. Quants anys fa del 3310 original? Què, 15 deu fer? 15-20 anys?
Segur.
No? Aproximadament.
Segur, segur, perquè això va ser durant els 2000. Estem al 2017, doncs segur entre 15-20 anys.
Probablement 15-20 anys, sí. Jo en vaig tenir un de 3310. Ramon,
sí, és un
tu
clàssic.
També, o
no? No aquest model exacte, però un molt similar.
Podríem fer allò el remember de molts models icònics, no? L'Ericsson de tapeta, no?
Sí, L'Alcatel
aquell verd.
Crec que es deia T10, si no recordo malament.
No sé ben bé, però aquell també va caure.
Era un clàssic.
Doncs Nokia, que ha reeditat aquest 3310, veurem com li va, no? Amb aquesta nova...
Tinc final, poques esperances en aquest sentit.
No amb aquest en concret, que com diem és una mica per nostàlgics, o com molt bé deies, Ramon, per un grup d'on reduït, no?, que no faci servir les funcionalitats de smartphone, però potser és un reclam, no?, de la companyia per potser treure productes nous. Pot anar per aquí la cosa o no?
No. Avui dia és molt difícil competir en el sector i sol grans companyies... que, a més, fixa't que empreses com Huawei, que va començar sent un fabricant xinès i ara és marca, doncs estan veient que el sector de negoci està en models de gamma mitja, gamma alta. I totes les marques aquí al mobile, LG, Sony, totes estan anant a la gamma mitja, gamma alta, perquè la gamma baixa no hi ha marge, no es pot competir. Per això dubto que tecnològicament puguin competir companyies com Nokia, que han de fabricar a Xina, no sé, ho veig força complicat.
Ens arriba una pregunta clau, Ramon, sobre el tema del 3310. És, té la SERP? Hi ha el joc de la SERP o no?
Perquè jo el telèfon no l'he vist, però pel que he estat llegint aquests dies, sí.
Sí, o sigui, però, això sí que ja és un supervendes.
Sí, els que vulguin, no, rememorar aquest joc, doncs el porta incorporat.
Això és clau.
Potser és una de les poques, no? Els pocs atractius.
Que té. Em queda molt poc temps, Ramon, però em sembla que també volies parlar d'una altra, no? Una altra, sí, mirada al passat, renovada, evidentment, és de la mà de BlackBerry, en aquest,
sí,
cas.
Sí, BlackBerry, tot i que BlackBerry, el nou dispositiu que ha tret, és un mixte. Per un costat té el teclat BlackBerry, que tot usuari de BlackBerry coneix, sí, però té pantalla tàctil també. Però, en lloc de portar el sistema operatiu propi de BlackBerry, ho fa amb Android. Això sí que és cal que els usuaris de BlackBerry clàssic sàpiguin que, en aquest cas, el sistema operatiu serà el de... o és el de Android,
que també
de
hi ha un grup important, parlàvem abans de grups de gent, no? Molt fidels al sistema BlackBerry original, encara n'hi ha, eh?
Sí, sí, sí. Sobretot en el món empresarial, més que no en el d'oci.
En aquest cas, la practicitat a l'hora d'escriure, no?
Exacte,
el
sí, tema la rapidesa de poder escriure correus, i més que no pas en un smartphone normal. Després, abans de que em facis fora del programa...
Sí, també, serà aviat.
També volia comentar, doncs, que companyies com LG ha tret un altre model en el que una mica el punt fort és que és una pantalla bastant gran, de 5,7 polzades, que també pràcticament passa una mica com va passar en els televisors fa pocs anys. Es redueix el marc a la mínima expressió. Després Huawei, com hem comentat abans, ha tret també un altre model, el P10, que a més porta, la pantalla és curva i porta una càmera dual. Sony, que segueix una mica amb la seva estratègia de fer que les seves càmeres siguin una mica el seu punt de batalla i siguin una mica la seva estratègia per entrar al mercat. Samsung, com tothom ja sap, de moment no ha tret el nou model, diu que trauran d'aquí a pocs mesos, si és cert que ha presentat una tauleta. Després està Motorola, que és una companyia de Lenovo, un altre fabricant xinès, que ha tret un altre model. Jo crec que és, per la gent que no es vulgui gastar massa diners, doncs crec que és una molt bona màquina. I ara hem parlat molt de maquinari i sembla que el mobile sigui sol, no?, una fira de mòbils físics, però la tendència és una mica tot al contrari.
Ah, sí?
Que això és una mica els titulars, highlights. El futur ja no són tant el maquinari, perquè al final el maquinari està en mans d'unes quantes grans marques, sinó una mica tot el que són el món dels serveis. Hi ha una novetat molt important també, que s'està parlant de que les apps tornaran a anar una mica al cloud, perquè tindrem sempre connectivitat. El mobile és un gran lloc de networking també, sobretot per startups que busquen finançament. Ara Barcelona és un centre mundial ja de startups. Crec que l'any passat es van recollir una inversió aquí a Catalunya de 500 milions, que no està pas malament. Bé, crec que la idea de que sols se presenten maquinetes o dispositius...
És molt més, no?
Exacte, és quedar-se amb una idea molt sesgada del que realment és el mobile.
No, escolta, Ramon, tu estudia tot, tot el que passi al mobile i busca temes, allò de futur, per parlar-ne en propers programes. Un dia podríem parlar del núvol. Què és això, aquest concepte de núvol? Què és això, com funciona, no? Com ens afecta, on és més segur guardar els nostres documents?
Mira, en aquest sentit... No? Si em deixes fer un petit comentari.
20 segons.
Telefònica ha tret un nou concepte de que l'anomenen la quarta plataforma, que permetrà gestionar les teves dades. Això ja ho explicarem amb calma perquè no és senzill d'entendre.
Molt bé.
Però també molt interessant que hagi dit això, perquè la setmana passada va sortir publicat a Alemanya de que Telefònica, que Movistar, que també està present allà, va vendre les dades anònimes d'ús dels seus clients a certes companyies. No, igual aquí hi ha un tema
de... Vigilem amb les dades. Un dia podríem parlar, això és molt interessant, el tema de les condicions d'acceptació, privacitat, etc. Això també hem d'anar molt en compte. Ramon Palau, això serà un altre dia, que se m'acaba el temps. Moltíssimes gràcies, un plaer tenir-te al programa, com sempre, bona setmana.
Igualment, Mònica.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-566.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
A punt d'arribar a 2:15, moment de posar música. Ho fa la Ruth.
Qui no el recorda? L'artista britànic amb més èxit a la música rock i el seu tema Easy Lover. L'hem retre homenatge? No nosaltres, no. Bé, són ells qui li retran homenatge el proper dissabte, 4 de març, aquest dissabte, al Piano Bar al Búho de l'Hospitalet de l'Infant. Són els barcelonins de The Les Sirius Band i aquest Phil Collins tribut. Sonen bé, eh? No el tenim amb ell, seria difícil això de parlar en anglès, potser. Ens quedem millor amb la veu d'aquí, amb la seva veu, la de Lluís Oliver. Bon dia, Lluís.
Hola, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Pues bé, bé, bé. Molt bé, gràcies. Vosaltres?
Bé, nosaltres també de tenir-te aquí, de tenir-vos, perquè tu ets la representació d'una banda que som molts, eh? Per cert, ara en parlarem. Ets la veu principal del tribut a Phil Collins. Sí. És molt difícil això de posar-se en la pell, o millor dit, en la veu de Phil Collins?
Bueno, a veure, requereix una mica d'assaig, una mica d'entreno, de provar a veure si el teu timbre es pot assemblar o no. Vull dir, no totes les persones poden fer tribut al que vulguin. Bueno, en tot cas, tribut es pot fer sempre que vulguis. El que passa que intentar que la veus, com a mínim que recordi, pues és una mica més complicat. Jo, per exemple, si volgués fer un tribut a Queen, pues seria impossible, perquè des de logo la meva veu per Freddie Mercury fatal.
Bé, així ja tenim una de les traces o un dels motius perquè us vau adreçar a Phil Collins i no potser un altre artista, però bueno, segur que teniu en ment més artistes. Explica'ns més aquest espectacle que tenim l'oportunitat de gaudir el dissabte. Què és Phil Collins Tribut? Com comença i per què Phil Collins?
Per què Phil Collins? Bàsicament és perquè ens agrada. Jo, per exemple, no hagués pogut fer doncs, la veu del Phil Collins, aquesta que ens sembla una miqueta, doncs haguéssim buscat algú. De fet, quan vam començar a buscar els membres de la banda, jo vaig fer una mica de càsting per veure si trobava algú que ho pogués fer bé, no? Uh-huh. I al final doncs, vam decidir entre tots que ho faria jo i ja està. Però la meva idea inicial era jo formar part de la secció de vents, no de la veu principal.
O sigui, però, va ser una sorpresa, no? Tu eres més adient en qüestió de veu i vas ser tu, al final.
Clar, sí, més que res això, em sentava pues, això, fer una mica de càsting, però no ens va acabar d'agradar la gent que va venir i al final pues, vam decidir que tirava jo i ja està. I bueno, també és veritat que amb el temps pues, jo crec que vas matitzant una mica millor, no?, el que és la veu, el timbre, que es pugui semblar, però bueno, anem fent.
Molt bé, tenies experiència prèvia amb això de cantar ja altres cançons, altres artistes, en el teu cas, Eric?
Com a tributs no, però jo fa anys estava en una orquestra que estava com a saxofonista. Uh-huh. I cantava algunes cançons, no era el cantant principal, però sí que cantava algunes cançons. Però diguem-ne que com a cantant, pues, sí, és el projecte on únicament estic com a cantant i sí, ja fa ben bé uns 8 anys o així que estem en marxa.
Déu-n'hi-do, 8 anys, i en el que feu ara mateix amb aquest tribut a Phil Collins, feu un repàs als temes més mítics d'aquest cantant i compositor, però també del grup Genesis, del que va formar part, o sigui, no únicament d'ell en solitari, sinó també del grup. Quin destacaries per tu, quin és el més significatiu?
Home, a mi, i ara em passava quan estàvem fent l'entrada, un dels que m'agrada més precisament és aquest Easy Lover que heu posat al principi. De fet, estava jo escoltant i estava a punt de cantar i no sé si cantar o no, a veure si entraré l'antena abans
d'hora. No, si, si vols cantar, els micros estan oberts.
Jo us animo que vingueu el dissabte al Búho. En qualsevol cas, el que us deia això, un dels temes que a mi més m'agrada potser és aquest Easy Lover, no?, que és de Phil Collins. Però també, per el que comentaves ara fa un moment del tema de Genesis, pues un dels que a mi m'agrada molt, i jo crec que a la resta de la banda també, és Jesus He Knows Me, o potser el Land of Confusion. Són dos temes que els farem el dissabte al Búho.
Bé, doncs que els oients es preparin i que s'esperin per escoltar-los dissabte, que hi vagin a l'Hospitalet de l'Infant, que ja hi seran, al Búho, al Piano Bar, una exquisidesa, per cert, perquè esteu davant del mar amb unes vistes excel·lents, o sigui que no podeu estar millor. Dius que per tu aquest Easy Lover és el que potser és el que més destaques. A la banda li passa també el mateix?
No ho sé dir-te ara, perquè els haurien de preguntar cadascun d'ells, no?, per separat. Jo sé que normalment és un dels temes que també en directe ens surt com més potent, no? Jo crec que de totes maneres els tres que comentàvem, aquest el Easy Lover, o potser fins i tot el Something Happened on the Way to Heaven, que també és un altre dels temes que vam gravar en el seu moment. Suposo que se'ls hauré de preguntar a cadascú, potser cadascú deu pensar, no, mira, a mi m'agrada més un o l'altre, no sabria dir-te. Però sé que aquest, el Easy Lover en directe, és bastant potent.
Aquest és el Something Happened, o sigui, un dels que deies tu. Explica'ns o parla'ns una miqueta de la banda, perquè hem dit que sou molts, molt completa. Sí. Sou uns quants dalt de l'escenari i uns quants col·laboradors, a més.
Dalt de l'escenari ara mateix són 8. La formació bateria, baixista, teclista, guitarrista, més o menys típica de pràcticament totes les bandes de rock i pop. I a nosaltres ens afegeix trompetista i saxofonista, i després corista, que és una noia, i jo mateix que faig de veu. Inicialment érem 9, encara érem un de més, afegíem un tercer instrument de vent, que era una noia que tocava el trombó. Ja fa uns quants anys que no estem amb ella, diguem-ne, però bueno, amb la resta seguim fent. Cadascú de nosaltres venia d'altres projectes musicals, que de fet tenen més actuacions amb altres projectes que amb la nostra, no? La nostra, diguem-ne, que és una cosa de músics per passar-nos-ho bé nosaltres, no? El nostre bateria, per exemple, està actuant per tot Espanya amb un tribut a l'Último de la Fila, que diuen l'Último Tributo. El nostre saxofonista també està amb la All We Drinking Marching Band, que és una banda que té actuacions per tot el món, i bueno, la veritat és que estem bastant a tope tots, no? Però aquest és el projecte, pues, una mica, pues, per disfrutar nosaltres.
Ho porteu en vena, us agrada, és la vostra afició, us hi podeu dedicar. Per quants escenaris heu pogut passar durant aquests 8 anys?
La veritat és que no els he comptat, però des de discoteques, Sala Bikini de Barcelona, no ho sé. Ara et diria una xifra i m'equivocaria.
Sí, sí, deuen ser molts. Quin ha sigut potser el més especial que recordis?
Home, per mi n'hi ha dos especials que van ser als principis, no? Un d'ells era la Sala Bikini, que és, bueno, és una sala de bastant renom i em feia una especial il·lusió a mi particularment, a nivell personal. I això hauria de ser, pues, poc després de començar el projecte, així que potser hauria de ser el segon o la tercera actuació. I una altra sala era Sala La Boat, també de Barcelona, que després va canviar de nom diverses vegades i, bueno, no sé si es deia... Quan vam anar nosaltres es deia Zacarías, però vaja, era la mateixa sala, no?
Heu estat alguna vegada a Tarragona actuant per la província?
Doncs encara no, aquesta serà la primera, tot i que el Buó, la sala del Buó, que és una sala que porta més de 20 anys fent actuacions en directe i això, és una sala que jo he vist sovint, diguem-ne, perquè jo vinc a Hospitalet de l'Infant, estic allà, tinc un apartament aquí, i la veritat és que també ens fa molta il·lusió, no?, poder anar a aquesta sala, perquè també tenim molt bones referències del propietari de la sala i tot plegat, i així que, bueno, amb ganes d'arribar aquí.
Teniu bons lligams, bueno, de fet hem de recordar que el Piano Bar, perquè és així, és la sala al Buó, està a l'Hospitalet de l'Infant, a la plaça Marina número 3, allà hi sereu vosaltres, però també altres grups que tenen ja en previsió i programats, i de fet en aquests 20 anys, com deies, deuen haver passat grups i grup. Què ens oferireu el proper dissabte, ja que parlem de la sala Buó? Què hi haurà? Quin espectacle veurem allà i escoltarem?
No us puc dir els temes que farem, perquè si no ja tenim totes les sorpreses, tot i que ja n'he dit alguns. Però bàsicament són els grans èxits de Phil Collins i alguns grans èxits de Genesis. Bàsicament el tribut és un tribut a Phil Collins, no és un tribut a Genesis, diguem-ne, però també pensàvem que si fèiem una banda tribut a Phil Collins, doncs que hauríem d'afegir alguns temes de Genesis. I si no recordo malament, em sembla que en fem 5 de temes de Genesis. En qualsevol cas, són els temes de Genesis més comercials. I els de Phil Collins, pues, també. Normalment són els que fa ell en directe.
Bé, comença, si no tinc malament la dada, a 11:45 de la nit.
Sí, bueno, aquesta és l'hora que... No, comença a les 12:15.
A les 12:15, una hora més tard?
Sí.
A 12:45 seria, no?, en aquest cas.
Sí.
Molt bé.
Sí, sí, sí. Doncs
pues a 12:15, a partir d'1:15, us podrem veure allà, us podrem escoltar i disfrutar de la vostra música, d'un magnífic tribut. Teniu ja més dates tancades?
Doncs mira, ara de moment estem en pausa, perquè precisament el nostre baixista pobre s'ha lesionat el braç i per aquesta actuació que tenim el dissabte portarem un de substitut. Clar, de moment ho tenim aturat fins que ella es recuperi, llavors no sabria dir-vos ara dates.
Pues que es recuperi aviat, i per cert, tu també, que també estàs una mica malaltó i
sí,
estàs aquí oferint l'entrevista, t'ho agraïm molt, moltíssim. I una altra cosa, ja per acabar aquesta entrevista, que millor que preguntar-te, us atreviríeu amb un altre artista o amb un altre grup?
Tampoc, no volia començar ara noves expectatives, però estem treballant en algun altre projecte amb els membres de la banda, mirar a veure si podem fer algun altre tribut, però de moment encara està una mica verd.
Alguna pista, però, de per on anirien les...
El que estem preparant és de Bruce Springsteen.
També, paraules majors, eh? Us atreviu amb els grans, eh? Pel que es veu.
Bueno, al final, si fas un tribut, pues, de gent més o menys famosa, pues, bueno, també tens més possibilitat de que vingui més gent de públic, no?
Aquest dissabte 4 de març, res, al Piano Bar al Buó, a l'Hospitalet de l'Infant, a la plaça Marina número 3, els tenim amb ells de l'Air Sirius Band, amb el Phil Collins Tribut, i res, que un tribut genial que no ens podem perdre. O sigui, Lluís, gràcies.
No, a vosaltres.
Gràcies i que vagi molt bé. Per Phil Collins.
Merci. I'm on your side.
Au, doncs si no en tenien, ja tenen pla per aquest cap de setmana. Nosaltres amb això posem el punt i final al programa d'avui. El recordo que d'aquí una estoneta el podran trobar al web de COPE, també al nostre compte de Twitter, @copetarragona, una via de comunicació que tenen amb nosaltres, igual que el correu tarragona@cope.es. Ho deixem aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Els espero demà a les 12:20 amb la Leida, amb salut, amb moltíssimes coses.